llegit, Mago Fèlix, que a partir de l'1 de gener l'Ajuntament de Barcelona prohibirà finalment, en fi, un grapat de cotxes que tinguin...
Viejos merdosos que, que ahogan el oxígeno.
A l'1 de gener del...
Sí, dímelo, dilo.
A l'1 de gener del 2020.
Sí. Ara, seguro que són els cotxes de los putos guarros de socialistes, que estan ahogándome.
Està mal mateix,
Están metiendo la mierda por la nariz, ¿sí que me entiende?
Bé, ara en parlàvem fa un moment amb el Marc Serra, el món dels ordinadors, el món de les màquines...
Les pantallites de mierda.
Una de les coses que fan més pols humans des de fa milers i milers d'anys és la fi del món. Se n'ha parlat molt. Al llarg dels segles, multitud de profetes i científics, allò que li agrada a vostè també, Nostradamus...
Sí, i a la Bíblia, la Bíblia també. La fi del món, també.
Sí, també.
L'Apocalipsis, l'últim llibre. L'últim llibre ja és la fi del món, però dius...
Doncs això, profetes i científics s'han imaginat com la humanitat se n'anirà...
A la mierda.
Però...
Como ratitas.
Quines són les apocalipsis més probables?
No.
Doncs aquesta temàtica, que fins encara, a dia d'avui, no ningú havia aprofundit, ens ho descobriran. Bueno, perquè és una temàtica, realment, això sí que és ser pessimista.
No,
ens ho descobriran el Dani Arbós, que ja ens acompanya. Dani, bona tarda.
Bona tarda.
I el Màrius Velles. Màrius, bona tarda.
Bona tarda.
Autor del llibre que us presentem, que porta per títol 14 maneres de destruir la humanitat. El Dani, que és llicenciat en Biologia, el Màrius, que és llicenciat en Física, d'aquí que el Mago Fèlix el rebés amb aquesta fusilitat.
Científicos cabrones, que estan jodiendo siempre.
El 2016 van publicar el llibre Paciència la nostra, basat en el seu propi programa de ràdio, i, bé, la primera pregunta que us formulo és si penseu que avui dia això ens preocupa especialment, o estem una mica com sempre, això de quan s'acabarà el món, com s'acabarà el món?
Home, jo crec que sí que hi ha un repunt, tot el tema de l'apocalipsi, de la fi del món, sí que ens preocupa, jo crec que sempre ha preocupat a la humanitat, però els darrers anys ho veiem amb més... jo crec que surt més als mitjans, en parlem més, i ens preocupa més potser perquè ho veiem més a prop, no? Veiem que per una banda o per l'altra, des del canvi climàtic, les guerres nuclears, tot això, doncs sí que hi ha una mica d'inquietud, el tema de les màquines, que tant preocupa el senyor Marcelí.
Aquells rellotges que dieu,
De la fi del món, que està més a prop de la fi del món que mai. Recordem que en vam parlar no fa gaire aquí en el programa.
Quantes vegades?
Està a 2 minuts de la fi del món.
Això és una comèdia. Des que sóc petit, que sempre està movent la...
Bueno, la mouen segons el risc. Va començar als anys... Recordem que això va començar als anys 40, perquè va ser el primer cop que la humanitat va tenir capacitat de destruir-se tota ella mateixa. Fins ara podies matar molta gent, però no podies matar tothom. Llavors, amb tota la cursa nuclear, va ser la primera vegada en què es va poder destruir tota la humanitat de cop. Llavors, un grup de científics van crear una mena de rellotge per advertir d'aquest perill.
Però clar, que serveix un rellotge que pot anar endavant i enrere. Després no saps quan arribarà a les 10, si saps. Sí. Vull dir que te'n pots enfiar, tampoc.
Bueno, però és una mica un indicador per veure com més a prop de les 12 vol dir que més risc hi ha que s'extingeixi la humanitat. Ara estem a les 11:58, que és el rècord que hem arribat. Als anys 90, per exemple...
A les 12 i 2 segons no hi arribarem.
No, en principi, si arriba a les 12
ja no ho veurem.
Ja no ho veurem. Vol dir que ha desaparegut tothom.
Bueno, i el Màrius com ho veu, això?
Doncs totes les cultures, en el fons, sempre han tingut en la seva mitologia alguna fi del món, ja l'apocalipsi de Sant Joan, que comentava.
O el
Ragnarok. El que és bastant curiós de totes aquestes mitologies és que sempre hi ha un bri d'esperança al final. Sempre al final queden uns escollits que després reevolucionen, reimpulsen la humanitat.
Perquè el vostre títol és una mica, clar, és molt alarmant, perquè, clar, diu 14 maneres de destruir la humanitat, i al final serà una, només. Seran les 14, saps? Prou, que tampoc està greu.
Si ho té, les 14 a l'hora, seria bonic de veure, també li he de dir.
Pot ser combinat, pot ser algun còctel.
Ah, sí?
Un parell o tres a la vegada.
O que unes portin a les altres.
Sí. Un canvi climàtic, després ve un asteroide i ho acaba de rematar.
Muy buenas tardes, soy Pedro Piqueras. Felicidades por haber escrito mi libro de cabecera. Efectivamente, se está hablando muchísimo del apocalipsis, sobre todo en mi informativo. 14 maneras de que el apocalipsis acabe con la humanidad. Yo me encargaría de hacer el informativo que retransmitiera hasta las 12 en punto de ese reloj apocalíptico. En directo, cada uno de los escenarios apocalípticos que arrasarían el planeta. Vayan a las librerías lo antes posible y compren el Vademécum, la Biblia del terror, y cómo no, aprovechen para leerlo antes de que llegue el fin del mundo.
Claro.
Dígame, ¿cuándo se producirá el evento? Tengo ya que ir preparando el programa especial.
A veure, com no situeu això? Ja teniu alguna hipòtesi? En el llibre especuleu amb dates?
No, especular amb dates és molt agosarat.
28 d'abril?
No, hi havia la previsió que vingués un asteroide el 9 de setembre. Sí. Recordem que en vam parlar també aquí, però no està previst que acabi amb tota la humanitat.
Qui ho havia pronosticat? Foido?
No.
Lo desconozco.
Sí, no.
¿Ustedes habían pronosticado en este servicio de inteligencia que montaron para el 1 d'octubre si venia un asteroide?
Lo desconozco.
No van trobar milers d'urnes, trobaran un asteroide que està a milions de quilòmetres.
Bueno, milers, no milers, ara ja són centenars de milers, sí, perquè s'han reproduït, sí, sí, perquè de cop i volta...
Ara
hi ha urnes de pla B, pla C, vull dir que això també és una altra situació. Bueno, anem amb la... Perdoneu, eh? Anem amb l'apocalipsis poc probables. El llibre heu analitzat, com dèiem, 14
escenaris,
maneres de destruir la humanitat, 14 amenaces potencials que podrien acabar el món.
Adelante.
I heu fet una estimació del risc que es doni de cadascuna d'elles. Hi ha gent que fa servir les estrelles Michelin, vosaltres feu servir 5 calaveres.
Sí, sí. Exacte.
No és molt rigorós, eh? És també...
És perquè et facis una idea.
Si hi ha algun perill, no hi ha 5 estrelles, no les té ningú. 5 calaveres, no les té ningú.
Ja, bueno, però
avaluem una mica riscos que existeixen, perills que té.
Bueno, anem comencem amb algunes idees. Comencem per la fi de la humanitat, que considereu més improbable, que seria un apocalipsi zombi.
Sí.
Li doneu 0 calaveres.
0 calaveres. Tota aquella gent que pateixi perquè vingui un apocalipsi zombi pot dormir tranquil·la. Per què no? Quan et mors i no pots ressuscitar, no hi ha cap manera, no hi ha, és totalment impossible que un mort ressuscidi. Penseu que el cos es comença a degradar, venen els bacteris, venen insectes...
Però estem veient gent amb unes connotacions de que han ressuscitat del Vall de los Caídos. És possible?
Això podria ser, seria excepcional, hauria d'estudiar la ciència, això podria ser.
Però serien zombis?
No, home, la ciència...
Que acabarien amb nosaltres?
En principi no. Acaben amb nosaltres, de qualsevol manera sí, però en principi no poden ser zombis, no poden ressuscitar. Pensa que només queden la pell i els ossos, eh? Llavors, és poc pràctic així per viure, necessites altres coses.
¿Se puede dar un apocalipsis zombi de negros de WhatsApp? Todo negro de WhatsApp, que arrasin la humanidad?
No.
A bastonazos?
Home, podria donar, però... No sé si serien zombis.
¿Tú no has visto nunca negro de WhatsApp?
No.
Eres el único del planeta. Búscale una foto negro de WhatsApp y entenderás muy bien cómo puede acabar la humanidad a bastonazos.
No, pero no...
És com la sota de bastos.
Ja, bueno, ja m'estic imaginant per on va, no caldria que me'l...
Però no pot ser perquè...
No caldria que me'l...
Perquè no hi ha circulació sanguínia, per
bueno,
tant...
Bueno, pero puede quedar como petrificado.
Todo.
Míriam, no cal.
Surt per la pantalla.
Desgraciadament ho he vist. Bé, una altra possibilitat que veieu molt poc probable... És una invasió extraterrestre. Allò que l'Stephen Hawking estava preocupat...
Efectivament.
Quantes calaveres té això?
Li doneu només mitja calavera, Màrius.
No ha de patir. Sí, perquè... en el fons, això ve d'una pregunta que es va fer Enrico Fermi, que era si ja l'univers és tan gran, com és que no estan aquí ja, els extraterrestres? Si en el fons...
Els que van venint.
Estan aquí ja, eh?
Ja.
No, això de venir...
Cabuflats.
La teoria que descartem és que ja estiguin aquí.
Ho descarteu?
Sí.
Això és perquè no has vingut mai a Misteris veient la gent que entra i surt de l'estudi.
No, de moment tots els informes que s'han fet indiquen que, per exemple, tots els avistaments ovnis que existeixen, els avistaments, o sigui, objectes voladors no identificats, hi ha gent que veu coses que no s'identifiquen. La majoria d'informes que hi ha hagut, i fins i tot la CIA el 2013 va desclassificar alguns papers d'avistaments ovnis.
Sí, un cono volador va haver fa poc.
Sí.
I va admetre que moltes eren operacions militars. Per tant, que estiguin aquí és una cosa, si no, descartable completament. Ara, la qüestió que es poguessin comunicar amb nosaltres també és molt improbable, perquè imaginem-nos que una civilització extraterrestre es va voler posar en contacte amb nosaltres, però nosaltres estàvem a l'edat mitjana. Va arribar aquesta senyal i no la vam rebre perquè no tenim la tecnologia. O sigui, no només ha d'haver civilitzacions, sinó que haurien de coincidir per posar-se en contacte. Ja viatjar a un altre sistema solar és una cosa que tecnològicament no ens podem ni imaginar.
O sigui, has agafat una motxilla grossa, la motxilla.
Però a la millor...
Ells tenen uns trastos que van més de pressa de la llum i tot això que dieu.
Sí. No es pot anar més de pressa que la llum.
No ho sap vostè, això.
Sí, home, segons Einstein.
Però vostè no ho sap.
Aquí entra una altra pregunta. Arriba un cert punt de la tecnologia que una civilització es destrueix allà mateixa? Per tant, sí, o sigui...
Fa
un moment que...
No, perquè són reflexions del llibre, 14 anys després de la humanitat.
Fa un moment que vostè comentava que les màquines ens acabarien...
A veure, en el llibre hi ha tres teories que ens han cridat molt l'atenció. La primera teoria, Milli Vanilli. Quina seria aquesta teoria?
O sigui, hi ha extraterrestres, però no emeten senyals. no tenen prou civilització.
I per què l'anomeneu Milli Vanilli?
Perquè Milli Vanilli estaven allà, però ells no emetien cap senyal.
Està bo aquest paio, eh? Tio, és bo. Ja se li veu.
La segona teoria és teoria Josep Tarradellas.
Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí.
Què té a veure en aquesta teoria?
Ja estarien aquí, però aquesta és la que hem descartat.
I després aneu, ja aneu més agosarats. Teoria Quico Rivera.
No hi ha vida intel·ligent, més que nosaltres.
Va.
Són noms molt rigorosos, que la comunitat científica, com es podeu imaginar, fa servir en el seu dia a dia.
Vostè, perdoni, senyor Boiga, sap qui és Milli Vanilli?
Aquells que no cantaven, aquells que feien...
Ah, molt bé, no sabia qui és Milli Vanilli. Bueno, anem amb amenaces més probables. Atenció, senyor Marcelí, perquè amb tres calaveres...
Tres.
Aquí sí que anem al seu tema, la rebel·lió de les màquines.
Impossible. El Marchena ho hagués aturat, alguna rebel·lió d'aquestes. Qualsevol rebel·lió l'espara.
No. Jo, perdoneu que us ho digui, ja fa temps que us ho vinc dient, que hi ha la pel·lícula Almas de Metal,
sempre
que hi ha la
Ullera,
que és el que vindrà, que tot eren robots, i arriba un punt que es trastoquen tots els robots, comencen a matar gent, fan trinxen dits, caps, surten caps volant, allò és una desgràcia, i atacaran tothom, no quedarà ningú. Escolteu el que deien.
Ahora advertimos fallos en el mundo del oeste. Son datos que sugieren claramente cierta analogía con el proceso de una enfermedad infecciosa que se propaga de una zona a otra del lugar.
Sí, tal vez hay una superficial semejanza con una enfermedad.
Es solo un concepto teórico. Hay muchas maneras de interpretar esos datos.
Claro.
Debo confesar que me resulta muy difícil creer en una enfermedad de maquinaria. Es que aquí no tratamos con máquinas ordinarias. Estas son piezas de equipo sumamente complicadas. Casi tan complicadas como organismos vivos.
Fíjate.
En algunos casos han sido diseñadas por otras computadoras. No sabemos exactamente cómo funciona.
No saben com van com els avions.
Sí, dic, el que m'ha sorprès d'aquesta pel·lícula que no hi ha ningú que tingui veu de pitu, eh?
No.
Tots tenen unes veus extraordinàries.
Extraordinàries. I no saben, però tu t'hi has fixat, com el que passa amb els avions. No saben com funciona la màquina.
Sí,
però
ho diu amb un èmfasi que m'està fent por.
No, és que això, perdoneu, és que això ja no té aturador ara, avui dia, i quan vulguin desconnectar, que és allò que ha passat amb els pilots d'aquests avions, quan vulguin...
Quan deixi-m'ho preguntar al Mario Gial.
No, escolta, que ja serà massa tard.
No hay señal de mecanismo estropeado ni de mal funcionamiento.
No hay mal funcionamiento.
Yo creo que deberíamos cerrar el parque durante un mes.
Eso me parece precipitado.
Una serpiente ha herido a un cliente y no se puede permitir que eso ocurra. Muchos elementos de Delos tienen su atractivo en que aparentan ser peligrosos, pero no pueden serlo de veras porque... De acuerdo. Podríamos anunciar que todas las plazas están cubiertas y no permitir que lleguen nuevos huéspedes. Y creo que saldremos adelante con los que están aquí. Los circuitos no responden.
No responden.
Corten la energía del robot. Energía fuera.
¿Qué?
Energia fuera.
No,
i el robot continuava!
Sí, dic talla, perquè al final l'han posat a tota la pel·lícula. Bueno, el que us anava a preguntar, què és el que ens ha de fer patir més de la rebel·lió de les màquines?
Venga. El que proposava aquesta pel·lícula, en el fons, és el que s'anomena singularitat tecnològica, que seria un moment que la intel·ligència artificial fos superior a la humana i comencés a fer màquines que nosaltres no comprenem. Però això... És bastant improbable, perquè tot això ens basem que cada vegada tenen més potència, però en el fons tenir una banda de música amb més músics no vol dir fer millor música. Per tant, és un escenari que no és tan probable. La qüestió bàsica, potser, i on ens hauríem de preocupar més és en com programem els algoritmes d'aquestes intel·ligències. Per exemple, si nosaltres, un exemple que posem al llibre és, si tu vols controlar un ecosistema i agafes una intel·ligència artificial que vulgui controlar i li dones armes, per exemple, per fer una batuda de senglars, automàticament, i que ho triï ella, i comença a avaluar quins riscos té el bosc, doncs al final començarà, suposo que pels volataires, que són els primers que afecten a un ecosistema. Per tant, se'ls hem de posar límits, que ja és el que va fer Asimov amb aquelles tres lleis de la robòtica. I en aquest moment sí que estem una mica... potser algun dia demanem un crèdit i tenim una intel·ligència artificial que mira, avalua, aprèn de qui ha tornat bé el crèdit i no, i et diu tu sí i tu no.
El polígrafo de Conchita.
La qüestió seria si pot introduir coses com ser home o dona, o ser d'una raça, o ser de la ràdio, i decidir que no te'l dona.
És que el president Rajoy, això de fer màquines, ho tenia claríssim.
Exacto. Tenemos que fabricar màquines que nos permita seguir fabricando màquines, porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar màquines. Así, ¿no? Esa batalla la tiene que ganar el ser humano.
La màquina no pot fabricar màquines.
Pues bueno, no, perquè una màquina és un...
Bueno, anem amb... En el moment en què
hi ha màquines que les fabriquen màquines, sí, clar.
Mira.
Home, les impressores
3D. Amb el factor...
Sí. Clar, les impressores 3D.
Però no hi ha màquines que fabriquin hombres que hagan chuches.
Bueno, basta ja del capítol de màquines. Anem a un altre factor que vosaltres també li poseu tres calaveres. El xoc d'un asteroide contra la Terra. Això ho hem vist amb Armageddon, la pel·lícula. En el moment que els científics sabessin que un destructor total es dirigeix cap a la Terra, la pregunta que us feu en el llibre és quan i com es comunicaria això? Tipo Armageddon? Sortirien els presidents de tots els països i... Caballeros.
Vamos a morir.
Doncs la ONU té un equip especialitzat en això.
Ah, sí?
Sí, perquè el 2008 es va detectar en previsió el primer meteorit que anava a caure al Sudan i no sabien quin protocol seguir i com comunicar a la població i què fer, perquè en el fons pots fer pànic i després aquest meteorit no va acabar impactant el terra. Per tant, ara hi ha uns protocols que creuen que s'haurien de personalitzar per cadascun dels països o el rerefons cultural que té cadascun dels països i treballen en això, que suposo que tampoc és una feina molt dura, però...
Quan ho dius? Quan estigui a 3 quilòmetres? Quan estigui a 10 quilòmetres? Quan ja el tinguis a sobre?
Quan ho dius i com ho dius, també, perquè pot generar molt pànic, pots fer que gent, per exemple, potser suïcidi i resulta que al final el meteorit passa de llarg.
Però és que vagi el trapero, digui, per tenir.
No, el que s'hauria de fer és una assegurança, pagar una assegurança del món, que és barata, perquè com que en cas que passi tampoc no t'ho pagaran, perquè no ho seran, es veu que són molt barates, assegurar tot el món. Després que és més tranquil, saps? Vas pagant una cosa al mes...
Has d'anar a Marte, que t'ho assegurin allà.
Suposo.
Però no hi ha ningú.
Aquí.
Aquest és la seva brillant intervenció.
Assegurar el món, perquè no? Una companyia d'assegurances, hòstia... Estarien contents,
veig que insisteix amb el comentari.
Home, què haig de fer? Veig que haig de fer. Si he llençat això... saps? Ara què? Me'n vaig a un altre perill.
Sí, jo anava a preguntar sobre aquest meteorit o aquesta, en fi, aquest...
Petrot.
Rock que...
Tocho, un puto tocho.
Es podria destruir com hem vist a Armageddon?
Armageddon és una mica massa extrem. Enviar un camp nuclear per destruir-lo no és el més profitós. Però tot depèn de com de lluny estigui. Quan més lluny estigui, una petita variació farà que passi a milers de quilòmetres a la Terra.
Per tant, quan més lluny el detectis, més el podràs...
Per exemple, si detectes molt lluny, tu el que pots fer és que hi arribi una pintura negra i tires un d'allò de pintura negra, per exemple, que absorbeix molt la calor, i llavors només amb el anar captant la llum del sol se n'anirà escalfant la part que ha rebut la pintura negra. Això ja canviarà la densitat i ja pot canviar, desviar una mica l'òrbita i fer que passi de llarg. Llavors aquí l'important és detectar-ho quan estigui molt lluny per poder-ho desviar.
Què? Un coet amb pintura negra?
Per exemple.
Un pot de Titan Lux.
Uns quants pots de Titan Lux que impactin en una zona del meteorit. Aquella zona del meteorit...
Però això, perdona un moment, treu la música.
Sí, 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 sí.
Això ho estàs dient seriosament.
Sí, home, tant. Hi ha molts... És que has de buscar...
Perquè fem una broma enviant un pot de Titan Lux per...
No, perquè a vegades tenim la imatge de les pel·lícules i tenim idees molt espectaculars.
Home, Armageddon, que van amb càrregues nuclears.
Han de foradar dins,
home, i tant. I que el Bruce Willis palma allà.
Doncs és molt més senzill.
Enviar humans sí que és el més absurd. O sigui, aquestes tripulacions per posar una bomba nuclear, això sí que és una absurditat.
No, perdona, que s'ho cobren, eh? Perquè allò trobar la tripulació
si
aquella... Enviar-la
sense gent, no? Perquè, clar, ja veus que la pel·lícula acabarà malament.
Sí, es veu. Sí, és
clar. Una nau amb bombes nuclears...
I la pintura és millor, que no hi ha gravetat i el líquid quedarà flotant i no se pegarà a la roca.
Molt
ben pensat. Mira
quin científic.
No, home, perquè tu justament fas que impacti...
Xico, pata de
què? I llavors, sí, home, queda, no se n'anirà flotant perquè
es quedarà
d'allida. Justament, si hi ha poca cosa al voltant, la gravetat pròpia de l'asteroide ja farà...
No,
ja
perquè, traurà la pintura. Això és com si tu vas a un ajuntament, ara que està de moda anar con los pals, arrencar, tu tira un huevo en Marte, en l'ajuntament de Marte, no se pegarà la fachada, quedarà el huevo flotando. Pues això és lo mateix que...
No, perquè a Marte també hi ha gravetat, però bueno.
No,
però és que
simplement
d'acostar-hi una nau prou grossa, hi ha l'atracció gravitatòria desviaria potser només una miqueta, però això ja implicaria desviar-lo.
Avui us estem presentant, amb alguna dificultat, gràcies a alguns comentaris, 14 maneres de destruir una entrevista. 14 maneres de destruir la humanitat amb el Màrius Velles i el Daniel Arbós. Bé, en el llibre apareixen ja amenaces que tenim molt presents, com la contaminació amb 3 calaveres, un holocaust nuclear amb 4 calaveres o el canvi climàtic amb 4 calaveres i mitja. Això ja és més palpable, no? Hi ha unes amenaces que us han sorprès i són les que tenen a veure amb virus i bacteris, que aquestes també...
Quantes calaveres?
4 calaveres. Sí, són la resistència als antibiòtics, això n'hem parlat alguna vegada, o una pandèmia global en 3 hores i mitja.
Sí, preparant el llibre aquests, o sigui, el canvi climàtic se'n parla molt, realment és una amenaça global perquè pot afectar moltes coses, el tema de la contaminació també se'n parla molt, però, per exemple, la resistència als antibiòtics els darrers anys se n'ha començat a parlar, és un problema que ja es troba trobar avui en dia a les consultes, gent que arriba amb malalties i que resulta que cap antibiòtic li funciona perquè el bacteri és resistent. Però un, per exemple, que potser no hi pensem molt, és el tema això de que sorgeixi una nova epidèmia, doncs que...
Com la pesta negra.
Com la pesta negra, o, per exemple, què passa? Aquí tenim, que tenim una sanitat molt bona, però una cosa que també té relació amb els avions, que estem hiperconnectats. I, per tant, imagineu que una persona infectada amb un virus nou, doncs, amb avió, imagineu un virus que es transmet per l'aire, doncs aquest virus podria arribar a molts llocs del món molt ràpidament. Si és un virus que, per exemple, no et causa símptomes.
El virus de l'olazo amarillo.
No, aquest virus no. Però, per exemple, el virus de la sida, que va aparèixer no fa tants anys, va matar més de 25 milions de persones, però tenim la sort, entre cometes, però la sort que no es transmetia per via aèria, o sigui, no es transmetia per l'aire, i per tant, no, era molt més difícil de contagiar que un altre tipus de virus. Però un virus com el de la sida, que es transmetés per l'aire, hagués matat centenars i centenars de milions de persones. I llavors els experts diuen, bueno, igual que ha aparegut aquest virus, igual que han anat apareixent agents patògens al llarg de la història, en pot aparèixer un altre, que sigui molt mortal, que sigui molt contagiós i que, com que estem en un món tan globalitzat, corri de seguida amunt i avall i que no es quedi només en un petit poble, sinó que arribi d'una punta a l'altra del món.
És animada aquesta entrevista. Bueno,
hem de viure el dia, hem de viure el dia, senyor Marcelí.
Yo quisiera, en este momento, he estado escuchando muy atentamente esta propuesta que es muy interesante por otro lado de estar haciendo aquí. Lo que yo quería añadir un punto de reflexión, yo creo, no sé si estarán de acuerdo conmigo, doctores, de que estamos
doctores
viviendo,
no somos doctores,
pues, científicos, que estamos viendo lo que vendría a ser un cambio de paradigma en lo que hace referencia a la evolución humana. Y bueno, yo, mi reflexión, donde yo quería ir, es que el hombre del futuro no tendrá nada que ver con el hombre que hay hoy en día, ¿vale? Estamos mutando.
Mutando.
Estamos mutando y, bueno, los bebés del futuro pues no tendrán pelo en el pubis, por ejemplo. Esto ya se está demostrando. No tendrán pecho en el pelo, pelo en el pecho, perdón. No tendrán pelo en el cuerpo. Estamos hablando de niños que ya nacerán con una musculatura... Pues como Rafa Mora. Hablamos de que en el futuro sean todos Rafa Mora.
Sense gimnàs. O sigui,
exactamente.
Esto sería la quinceava forma de destruir la humanidad. Todo de Rafa Mora.
Todos estarán buenos y que, bueno, que entonces tendrán tableta de chocolate. Y yo os quería decir que no están de acuerdo conmigo de que hay que olvidarse ya del Homo sapiens tal y como lo conocemos ahora. O sea, el Homo sapiens que conocemos ahora mismo, eso hay que olvidarse.
¿Esto en qué te basas?
Y será el Homo ciclao. Yo daría paso al Homo ciclao. Ese sería como el próximo eslabón. Y no sé si con esto comparte conmigo.
És una reflexió que també tenim al llibre, perquè potser la humanitat no acaba, però es transforma en una cosa completament diferent.
Es correcto.
És el que s'anomena transhumanisme.
Lo que estoy diciendo yo.
Gràcies a les tecnologies.
No és lo mismo, pero bueno.
Es lo que estoy diciendo yo.
Sí, els canvi, a la manipulació genètica.
Sí, sí, sí.
O sigui, potser no desapareix...
La manipulació genètica. Sí. No lo tenía apuntado por ahí, no lo he dicho, pero lo quería decir.
Però potser no desapareixem com a Homo sapiens, però passem a un altre...
A otro, el Homo ciclao.
Però... No, igual no és el ciclao, però a otro. Sí, però, sí.
És emborrat. Bueno. Tampoc és molt... No passarà d'aquí dos dies.
No és probable.
No, hablamos del futuro.
Bueno, pero...
Siempre estamos... Yo estoy hablando siempre en términos de futuro.
¿Pero qué año?
No
qué
de
año?
Ahora. Ahora ya se están observando cambios.
¿Pero qué año es? Pero,
en términos de futuro.
Sí, la teva font per fer aquesta tesi que ens estàs oferint aquesta tarda, de quines fonts veus?
Muy interesante, por ejemplo.
Bueno, buena
es
revista.
Es una de las revistas que me gusta mucho mirar.
Muy buena revista.
Y muchas noticias en internet y observaciones mías propias. De que cada vez...
En la peluquería
cada vez viene gente con menos pelo. Y te quiero decir una cosa. Hoy ya es mañana, ¿eh? El futuro ya está aquí.
Vale.
Bueno, lo digo porque luego...
No, lo digo porque con esta frase sí que ha marcado la entrevista. Está claro que...
Un placer haber podido compartir...
Ha sido como la comparecencia, como el testimonio de Trapero.
Muchas gracias.
Bien, la pregunta es... Què li passa?
No me'n parles de traperos. Continua perquè cobrem hòsties. No em miris. No, continua. Pavela't, el traïdor aquest de Catalunya. Que va dir que volia detenir el president Puigdemont. I és que em fa fàstic. Em pixaria sobre la taula només si pogués esborrar el que va dir aquell senyor.
Anem a parlar de com salvar la humanitat i imaginem-nos... que la fi del món és...
Volia tenir, Volia tenir el Puigdemont.
Està capficat amb trapero. Bueno, anava a preguntar-vos, imagineu-vos que arriba la humanitat, la fi del món és inevitable, seria possible reiniciar, fer un reset? Què és el que vosaltres, en aquest cas, denomineu al llibre l'Ikea de la vida?
Doncs, si sou dels pocs supervivents, el que hauríeu de tenir en compte és, si voleu... que la vida estigui com abans. Sí. Hi ha una volta de llavors al Cercle Polar Àrtic, amb totes les llavors de plantes que serveixen com a aliment.
Però suposem que et quedes tu sol. Sol o és igual?
Com el Mecanocrit de Segon Origen, que quedava erdida aquí l'alba. I, tenia que fer feina, perquè si no...
Si no s'agrada. Si no...
Estem parlant de si ha començat a...
No, jo dic que quedin uns quants.
La meva pregunta és com trobes aquest...
Aquest dipòsit
com el trobes?
Clar, depèn de si els supervivents sabien que es causarien o no, perquè aquest és un altre dels dilemes si arriba la fi del món i hem d'escollir un grup.
Si només queda la Bane, com el trobarà?
Doncs suposem que...
Mira, és un punt interessant també va...
Com que sap llegir, doncs buscarà alguns documents i segurament al final, o els seus descendents més aviat, trobaran alguns documents que diran allà... Hi ha una volta que estan totes les llavors i al Museu d'Història Natural de Londres hi ha l'ADN de tots els animals, o sigui que potser després de...
Bueno, segons quins animals tampoc
no caldria.
No, home, però tot l'ecosistema... Clar, aquí l'important és això que deia el Màrius, de si sabem que ha de desaparèixer la humanitat i només quedaran uns escollits, els triem, quins triem o no? O és que ve un cataclisme que no sabem de res...
Això no es tria, això és una loteria, toca qui toca.
No, home, que no... Toca qui toca no, perquè
això
potser
toca, toca.
Ve un asteroide, no es pot desviar, diu, escolta, hem de guardar 100 persones.
Mira, Vane, si vols anar-hi, agafes un bitllet, te'n vas a Noruega, a la població de Svalbard. Allà està el semillero.
Totes les semilles de totes les espècies són
altides. Està bueno.
No, és un poble.
No, és un pueblo.
Pensava que era el tipo que tenia totes les semillas de...
No,
semillero.
No,
pobrement estàu.
Vale, disculpa. No.
Però debe haver algun noruego allí.
Home, sí, clar, Noruega és el que té.
Ja,
si no hi ha noruecs a Noruega... Mm.
Pensava que era un portador de semilla en sentit metafòric.
Va.
Però un tubo de neutrógena, no, guardado? No se puede perder.
Home, això seria una responsabilitat que tindria si hi hagués alguns supervivents.
Home, si jo me quedara sola, ja me gustaría tener un semillero.
I per la humanitat
yo
seria...
Jo soy un buen tiesto, ¿me
entiendes? Seria imprescindible. Home, bé, un
en el llibre expliqueu que quan la gent ens pensem que el món està a punt d'acabar, se'ns treuen les ganes de sexe. Quina és, que la Vane parlava del semillero?
No, però sí que
en què ho baseu, això?
Tens la idea aquella de hòstia...
Sí, hi ha molta gent que... Què faries, allò? Abans que acabés el món, què faries?
Hombre, voy a te...
No hi ha molts exemples d'això, però l'any passat no sé si recordeu que Hawaii va tenir un avís d'atac nuclear, perquè Hawaii té un sistema que es veu que Corea del Nord pot en qualsevol moment decidir que Hawaii ha desaparèixer, i van tenir un avís que era fals, era un accident, i hi ha unes dades molt interessants que són del portal de pornografia Pornhub.
No sé si el coneixeu.
No sé de què em parles.
Curiosament,
en el moment de l'emergència va baixar en picat.
Sí. Ara s'encalla, aquest portal s'encalla.
I després, quan ja va arribar la calma, va tornar a pujar...
El portal a vegades feia el servidor i no es veu... No, però... Per mi, jo no hi vaig mai.
Una pregunta, els anys que s'acaben així amb números rodons tenen algun perill perquè s'acabi el món? Perquè hi ha gent que s'ho creu, perquè clar, quan arriba l'any 2000, gent que diu que s'acabarà el món. El 1000 també va passar, es veu. Hi ha algun perill? Que l'efecte número rodó és un perill?
En principi, s'esperava una fallida informàtica i va ser una mica un bluff. Que no...
Però no...
Ha estat una pregunta, com se n'adona? Si se n'ha adonat, tinc molta resposta.
No, és que...
No saben respondre. Els he fotut.
No serà que la seva pregunta no va enlloc?
No, els he deixat descol·locar.
No, però la fallida dels algoritmes de les màquines...
Sí, però no, l'any 1000 també es veu que remei, el 1100, i cada vegada que hi ha un número rodó, la gent, oi, s'acaba el món. O sigui, és un perill del número rodó. I clar, la Xina és un altre número, saps? Vull dir, és absurd, també. Hi ha gent així, sabeu o no?
No, home, sí que hi ha gent absurda, no cal que ens ho digui.
Que passes el curs, vull dir...
La tenim davant. Què m'està explicant?
Ja, però la pregunta aquesta pregunta que us faig d'aquesta. Sabeu que us vull dir... Que
sí, però és que, escolti, hi ha gent que cada any desapareixerà al món. N'hi ha que diuen l'any vinent, el 2023, el 2070...
Però hi ha gent que pensa això, això és el que em vinc a referir, que vosaltres sí que ho penseu d'això.
És que hi ha gent absurda.
Una tonteria que...
Ojo, l'altra.
Quan Pasqua coincideixi amb Sant Jordi.
Oi, doncs estem a prop, eh?
Sí.
Per això dic que enguanyen d'un pèl.
D'un pèl, perquè aquest any és...
Sí, una mica més i això queda trepitjat.
L'any que ve, 2020. 2020, eh? A veure, la gent que ja dirà... Vini,
eh? Ja ho veig, ja ho veig. Ai, Déu meu. Ai, Déu meu. 14 maneres de destruir la humanitat. El llibre que, per cert, serà presentat dijous que ve a les 7 de la tarda a la Casa del Llibre del Passeig de Gràcia.
Ah, ja serem. Sí.
Pues mira, el mateix puesto donde va a fer la presentació con el
Toni Muñoz. Sí, amb el Toni Muñoz
d'aquesta
setmana.
De me tendrás tú ahí. Pues va a ser...
Com és el títol?
Ahí estarás tú. Pues...
No, el llibre no es deia així.
Tú me tendrás, ¿no?
Sí, sí, tú estarás.
No, tú me tendrás.
Solo para tus ojos.
Solo tú me tendrás.
Solo para tus ojos. Pues va a ser un éxito que estaba ple de gent y hombre, que es para de un detall de Rosa Peral.
Però ara no m'entendré el llibre. Ah,
a mi m'agradaria entrevistar, perquè...
Bé, bueno, ja l'entrevistarà.
Periodisme d'investigació.
Sí, per això, per això.
Llibre animat, escolta, per passar...
Màrius Velles i Dani Arbós, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vos, senyor. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.